Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts del matí, ja enfilem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons, i si us ve de gust, avui podem celebrar el Dia de la Dona, l'avancem. Vols que l'avancem? Àngel Comas?
Què vol dir avancem? Quan és el Dia de la Dona?
El 8 de març.
Ah, és demà.
8 de març.
Ah, 8 de març. Oh, bueno, perquè ja el celebrarem, si vols. El 8 de març
no.
En què acabo?
Ho dic perquè... Un tiro.
Ho dic perquè t'estàs queixant, o em sembla a mi que t'estàs queixant, que estàs envoltat de dones, que només
queixant,
hi ha dones
m'estic
aquí.
M'estic queixant de que les dones esteu prenent el poder i jo em quedaré marginat ara.
Què dius, home? Si et portem així, ens afatem.
Això és veritat, però arribo aquí a la ràdio, tot dones.
I què?
I què?
I això és motiu
per mi perfecte, recreu la vista, dones de diferents tipus.
Tu passes bé,
no, mira, això és un punt de vista masclista.
Sí. Només va dir a recrear
la vista.
Sí, però què vols que et digui, Àngel? Què vols que et digui? T'ho dic ara amb el micro encès. Ja t'ho diré després.
Això.
Molt bé. Vau veure la cerimònia dels BAFTA l'altre dia?
Sí, també en banda negra.
A les notícies.
La vau veure?
La cerimònia no, les notícies.
No, jo vaig veure la cerimònia i em va semblar que la cosa d'aquesta de fer un homenatge a la dona i reivindicació es va fer però d'una manera molt elegant, no com els Goya o com els Gaudí també, sinó que es va fer d'una manera que em va encantar de la manera que van fer-ho, i sobretot em va encantar la cerimònia.
Però pels vestits de negre o per què?
No, únicament per això.
Li dic així perquè m'ho expliqui.
No, únicament per això, sinó perquè el presentador i la presentadora...
És que són britànics.
Són britànics, i llavors els premis tenen una austeritat i una elegància. Només veure la recepció dels premis, dels premiats, és que era pràcticament una lliçó d'elegància i de cinema, perquè quan va sortir, per exemple, el Ridley Scott, que li van donar el premi aquest que es dona quan no ha sigut mai premiat en una
competició. Un honorífic.
Va fer un discurs que va explicar pràcticament, va donar gairebé una lliçó de cinema. I així tots, els actors, actrius, va agradar molt a BAFTA. Mira, ja he anat a parlar dels BAFTA, començant a parlar de dones.
Mira que bé.
I avui tenim pel·lícules de dones, eh?
Sí, i tant.
I tant. És a dir, tindrem ocasió avui.
Actrius, directores o...
Sí, també, hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Molt bé.
Hi ha de tot.
Doncs tenim quatre
estrenes.
Com
aquí a la ràdio.
I aquí a la ràdio també tens unes quantes dones.
Sí, quantes hi ha?
Moltes.
Bastants.
Sí, sí. Si una partida de 50, van haver 60 dones, no?
No som tants.
Quin càlcul. Mira, l'Adrià està cada dia aquí, envoltat de dones, i no es queixa.
No, clar, al contrari.
Al revés.
Cada vegada el veig més satisfet.
Està
i més content.
Encantat de la vida.
Mira quins ullets posa.
Sí.
Però què?
Va, comencem, que tenim quatre estrenes.
Tenim quatre estrenes i esteu aquí.
Estàs aquí
cancaneando.
Estàs perdent aquí el ritme.
Agilitat.
Sí.
Vinga.
Serà vosaltres que no em deixeu ahir.
El comandament.
Escolteu, doncs anem amb
l'Alonzi.
Sí, anem amb la primera de les estrenes que...
Quina és la primera? Tu ja les poses per ordre.
La primera de les estrenes...
Anem amb una de les estrenes, la primera
clar.
No.
La primera... Anem amb la primera
veus?
De les...
Ja anem amb les lliçons periodístiques.
Àngel, anem amb la primera de les quatre estrenes que tenim.
I per què la primera? Perquè
ella ha fet una classificació.
Qualitat, o
no,
perquè tu...
Perquè jo li he posat aquest ordre.
Ah, així m'agrada, veus? Ordre i mando.
Pel decret número 1, que és el que dic jo. Escolta, doncs anem amb Jo Tony... Toni.
A tu és
Tònia, no? Sí, Tònia, que es podrà veure a Cinesa i a Yelmo.
Mis enemigos siempre decían, Tònia, di la verdad.
Tònia, ¿qué sientes?
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento.
Eso es un movimiento limpio, me cago en la leche.
No diga tacos a las niñas.
No digo tacos, coño. ¿Quién es?
¿Ya habéis follado?
Queremos ver una familia americana normal.
No tengo una familia americana normal.
Has patinado como una bollera sin gracia. ¡Qué vergüenza!
Toda mi vida me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí.
¿Cuándo me tratarán con justicia?
Tenemos en cuenta la presentación.
¡Que te den por el culo!
Conozco a un tipo, pero ni siquiera debería decir su nombre. Derrick.
La prensa quería que yo fuera una mierda. Yo nunca hice esto.
Doncs Yo, Tonya, està dirigida per...
Tonya, hola, què tal?
Hola, Tonya, què tal? Què tal por el pueblo?
Yo, Tonya, oi?
I tu?
Yo, Àngel.
Va, que si no, no avancem.
Que
va.
Si no, no avancem, això.
No, sí que avancem, perquè això forma part de...
Dirigida per en Craig Gillespie, que té altres treballs com...
Un home.
L'hora decisiva. Doncs ha agafat la història d'aquesta patinadora, de la Tonya Harding, una patinadora dels anys 90 que... la societat nord-americana la tenia dividida. Per una banda, era una esportista estimada perquè, tal com comentava ara i s'ha explicat, va ser la primera patinadora nord-americana, si més no, que va aconseguir un exercici molt difícil en el món del patinatge artístic, que és el triple axel. Es veu que és un salt molt...
És
un salt molt complicat. És que jo ja entenc de sincronitzada, Àngel, no de patinatge artístic.
Tu vas fer sincronitzada?
Sí. Escolta, però avancem.
Per sincronitzada que...
Sí.
A l'aigua?
Sí, sí. Escolta, però i llavors...
Sincronitzada pot ser fora, també, no?
Però d'altra banda, era molt odiada, perquè se la va involucrar, és més, van a judici, se la va involucrar en l'accident que va tenir la seva rival, la seva companya també de l'equip de patinadores dels Estats Units, que dies abans d'un campionat mundial, que la guanyadora tindria un passatge cap als Jocs Olímpics, va rebre aquesta noia, aquesta rival, va rebre un cop molt fort en el genoll. Un desconegut li va fotre una copada al genoll.
Bueno, això realment en la pel·lícula s'explica que el desconegut aquest no era tal desconegut,
no,
sinó que era el guardaesquenes de la Tonya, no? Mm-hmm. I que el marit va ser l'instigador d'això. De fet, la noia era innocent. Era innocent, i però ho va pagar, perquè ja sabeu com què passa amb els nord-americans, no? Primer t'acusen i després la feina és teva per dir tot el contrari. Bueno, això passa tot arreu, no? Sí,
sí. Jo que m'he estat informant, ell en el judici va dir que coneixia les intencions dels seus coneguts, marit o guardaespatlla, però no es pensava pas que ho anessin a executar. Llavors, en aquest sentit, la van deixar en llibertat condicional, però la van suspendre, doncs, de la llicència de patinadora artística i es va haver de retirar. Empezó con el boxeo i després hi ha decadència, alcohol, drogues, una cinta X amb el seu exmarit... Bueno, ja va començar
la decadència. Una barreja de vida personal i professional, no?
Sí, però la pel·lícula no va tan...
No va tan enllà.
La part final, tu, el teu spoiling, aquest està per final, es veu pràcticament de passada. Es centra principalment en aquest incident i, sobretot, descriu la innocència de la noia, la seva gran qualitat com a patinadora, que va ser excepcional, i sobretot el domini que tenia la mare sobre la filla. El domini malaltís i interessat. La mare era una mala pècora.
Mm.
I aleshores jo diria que la pel·lícula, darrere aquesta història de la Tonya Harding, el que es explica és aquesta relació entre mare i filla, que és per mi la part més important. La pel·lícula està molt bé, eh? La pel·lícula, el director, que ha fet una pel·lícula de dones, sí, que concreta gairebé tots els directors, resulta que va fer la pel·lícula a partir de les entrevistes amb els personatges reals que surten a la pel·lícula, que tots viuen els personatges aquests. I llavors la pel·lícula, formalment parlant, la manera d'explicar-la, sembla en algun moment un reportatge televisiu, perquè declaren, podríem dir, els actors que fan aquests personatges, declaren de cara a la càmera...
Sí, no? Sembla allò que ja com se'n diuen, no? D'aquells... Sí, que està el personatge comentant la jugada.
Sí, explica, explica. Jo, pues, jo vaig fer això i l'altre més allà...
O, jo... Los totales, que en diuen, no? No sé, en el món televisiu, los totales...
No sé si és així o no, però tu... Però jo vull dir que la pel·lícula en un moment sembla un reportatge televisiu, perquè expliquen els personatges totes les seves intencions. Però sobretot a mi em va interessar, a part de la gran interpretació que fa la noia, la Margot Robbie, que... Patina, jo crec que
fins però i tot... patina ella, de veritat?
Sí, jo penso que sí, almenys molts trossos sí que patina ella, no tots, evidentment, perquè està doblada, segurament, però fa una gran interpretació, i sobretot que veiem la innocència d'ella en un món hostil, el marit, el guardaesquenes, la mare, sobretot la mare, és una cosa que no es podia imaginar. La pel·lícula està molt bé, jo penso que val la pena.
Què diu la crítica?
Doncs la crítica a Fotogrames diuen que és una de esas pel·lícules que dignifica i eleva el cine basado en hechos reales. No deja de sorprender a la audiencia con una serie de decisiones brillantes y arriesgadas.
Muy bien.
Molt bé. Anem per una altra pel·lícula. Es tracta de Lady Bird, que es podrà veure només a Cinesa.
¿Lady Bird es tu nombre de pila?
Sí, me ha sido dado por mí para mí.
Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías, y yo creía que era una metáfora, pero sí que hay vías de tren.
Lo que has hecho es la caña, muy anarquista.
¡Deja en su sitio esa revista!
¿Y no te interesa ninguna universidad católica?
Para nada, quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no te admitirán.
¿Nos sentamos?
No estoy cansada.
¿Cómo arrastras los pies?
Me pones de los nervios.
Ya. Cariño.
¡Es perfecto!
¿Te gusta?
Tu madre tiene un gran corazón.
Es maja, pero la verdad es que asusta.
No puede asustar.
Doncs dirigida per Greta Gerwig, aquí, una directora, que només en podem destacar un altre treball, que és Noches de fin de semana. Doncs Lady Bird està protagonitzada per Saoirse Ronan, que ja s'ha endut el Globus d'Or a millor pel·lícula d'aquesta... que fan aquesta categoria tan estranya, els Globus d'Or, de comèdia... comèdia i musical.
Sí.
Sí, aquesta categoria tan estranya.
És una cosa com una altra. Sí. Per què no?
Us trobo tan estrany, perquè a vegades hi fan cabre pel·lícules estranyíssimes. Per exemple, Marte, aquella pel·lícula que era que sortia el Matt Damon,
sí, la van fer...
La van encabir allà, en aquella categoria. Sí, 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 sí.
Sí, perquè això dels gèneres, jo sempre dic que és una tonteria, és una ximplesa parlar avui dia de gèneres purs. Ja està.
Sí, doncs parlant de ximpleria, seguim amb la història de Lady Bird, que és una jove nord-americana que es muda a Califòrnia per passar el seu últim any d'institut. Es tracta d'una noia amb inclinacions artístiques, que li encanta fer teatre, però que somia viure a la costa est. Però què passa? Que viu amb una mare molt, molt, molt protectora, clar, que la té lligada, aquí, vaja.
Diferent a l'altra.
Una altra diferent, relació igual.
Diferent, també.
Oposada a l'altra.
Mhm.
Ja?
I què?
Sí. Ah, sí, doncs aquesta pel·lícula és molt interessant. Jo no l'he vista, aquesta pel·lícula, la penso anar a veure, evidentment. És molt interessant perquè pertany amb una tendència que es va començar a crear als Estats Units de cinema independent, que es diu Mumblecore, que vol dir pel·lícules de gent que xiugeja, és a dir, que susurra.
Ja, sí,
sí, és
però...
a dir, que tots els actors i els actrius normalment fan això que ens agrada tant als que estem mig sords, que no entenem res. I llavors aquesta pel·lícula és curiós, no? Són pel·lícules molt petites que, com que tenen molt pocs diners, fan molts diàlegs i molts espais tancats. D'aquesta manera, el que importa
és el diàleg.
Si el diàleg està bé, la pel·lícula està bé. Si no, doncs la pel·lícula fracassa. Hi ha moltes pel·lícules així i la protagonista, la Saoirse, com es diu?
Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan. Aquesta dona n'ha fet diverses així. Aquesta dona és una estrella del cinema independent.
Bueno, dona... És una noia molt jove, eh?
Sí, sí, sí.
I jo la recordo de molt petiteta en una pel·lícula, la d'Expiación, Más allá de la pasión, que feia de germana dolenta, germaneta petita, dolenta, de la Keira Knightley.
És molt...
Que s'inventava una excusa molt... S'inventava una cosa molt greu i, bueno... Mireu Expiación.
Jo tinc aquí, entre les pel·lícules que ha fet aquesta dona, o aquesta noia, Lost River, El gran hotel de Bucarest, Brooklyn... O, per exemple, una que encara s'està fent, que es diu Loving Vincent, que és sobre el Vincent Van Gogh, que és una pel·lícula que sembla que l'he comentat aquí, que està colorejada a mà.
Sí,
i també
és
una dona molt interessant, artísticament parlant, vull dir, i llavors forma part d'aquest moviment. I la Greta Gerwig, que és una actriu també, aquesta és, de fet, la seva primera pel·lícula en solitari, la que tu has dit, està codirigida. I aquí s'ha posat davant i darrere la càmera. I llavors la pel·lícula li ha quedat, per el que jo sé, ja dic que no l'he vist, li ha quedat una mica irregular. Irregular perquè se li nota la falta d'experiència. I sobretot perquè fa aquest gènere que acabo de dir. Passa a Sacramento, cosa que sembla mentida que no es facin pel·lícules a Sacramento, perquè Sacramento, de fet, és la capital de Califòrnia, i no es fan pel·lícules. Fixa's quina cosa més curiosa. Aquí es fan a Madrid o a Barcelona. I a Estats Units, que és tan gran, es fa una pel·lícula a Califòrnia i no es fa a Los Angeles, es fa a Sacramento. Això vol dir que el moviment aquest independent és realment molt independent. I bé, la pel·lícula, amb totes les seves virtuts i els seus defectes, té la gràcia de que és una pel·lícula diferent, encara que sigui molt irregular.
Doncs mira, està nominada a premis, té 5 nominacions als premis Oscars, que inclou la millor pel·lícula i millor directora, i els Globus d'Or, la Saoirse Ronan, ja es va emportar el Globus d'Or, doncs, a actriu de millor pel·lícula musical. Crítiques. El Mundo diuen que es tracta d'una encantadora interpretació de Saoirse Ronan que trasciende el molde de Homero Film sobre el final de l'instituto para alzarse hacia algo mayor, un autorretrato emocional de la pròpia cineasta. I a Cinemania parlàvem del debut en solitario tras la càmera de Gerwig, se le notan los 10 años que la actriz lleva coescribiendo guiones.
Sí, perquè aquesta dona, a més de tot això que hem dit, d'actriu, de directora, ha estat productora d'una gran part de pel·lícules i guionista, evidentment. Hi ha una pel·lícula seva, que està interpretada per ella, que es diu Frances A.
Sí,
que està molt bé. És una pel·lícula que realment també està molt bé.
En blanc i negre, no?
Sí, sembla que sí. La van passar aquí al cinema d'autor francès. Ah, és una pel·lícula d'aquestes que demostra que el cinema encara té coses a dir i que les pot dir de manera diferent.
Molt bé. I seguim amb la tercera?
Anem amb la tercera.
Segons la llista de l'any.
La tercera, segons la valoració.
Segons la llista de
l'any. No, no he valorat, he ordenat.
Ah, ja, sí?
Però sí que faig una valoració, després te l'explico.
Ah, sí?
Anem amb una pel·lícula d'animació, Una família feliç, que s'estrenarà a Yelmo.
Emma? Max? Frank?
Necesitas un empujón.
I Faye?
No seas tan miedos.
No soy miedoso.
Si supieras defenderte, no te pegarían.
No pegues a tu hermano.
¡Au!
¡Fey! No has dicho nada de patadas.
Una familia corriente.
No querrás que te despida.
Todos con sus problemillas.
¿Sabes lo que no es hoy, Cheyenne?
¿Tu día?
Exacto.
Hasta este día.
Dígame.
¿Hablo con Vampire Saras, la tienda de disfraces?
Con Drácula.
Rey de los
murciélagos.
Vale, Drácula.
Transformarás a esta mujer en una vampireza.
Solo funcionará si la persona infeliz...
Doncs Una família feliç és una pel·lícula que ens ve des d'Alemanya i la dirigeix en Holger Topper, que ha fet una història sobre una família, la família Wishbone, que no es pot dir que sigui una família, direm, feliç o infeliç, sinó que és una família, doncs, el pare agobiat per la feina, la mare sempre també amb les tasques de casa agobiada, els fills que es barallen tot el dia, i la mare precisament decideix fer una cosa. Ei, va, ens anem a passar el dia al parc d'atraccions, va. I anem a passar un dia bé. Què passa? Que allà es troben amb una bruixa que els fa un encanteri, que els converteix en una família monstruosa, però no monstruosa de... Eres un monstruo, de mala persona.
Però sí, no. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació.
Estem parlant d'una pel·lícula, els converteix en Frankenstein, el pare, la mare, ara no sé, els converteix en personatges monstruosos.
En monstres simpàtics, podríem dir. Sí. La part simpàtica del monstre. De fet, la pel·lícula que... té la novetat que és una pel·lícula d'Alemanya i que és una pel·lícula que té una... no sé com es diu en català, moraleja. Com es diu moraleja?
Moralina.
Moralina.
A veure.
No, moralina no. Bé, té un missatge. Té un missatge que és que no valorem el que tenim. I això és el que la pel·lícula doncs, mostra en dibuixos animats i no és exclusivament per nens, sinó que diguem que són per nens una mica crescuts, entre, no sé, 10-12 anys aproximadament.
Mira, doncs la crítica que he trobat, entretenida però no muy original.
Mira, ja està.
Ta-ta-ta-chan. Anem per l'última estrena. Es tracta de Todo el dinero del mundo, que la podrem anar a veure a Yelmo.
¿Lleva pistola, señor Chase?
No me gustan. Estropean los trajes.
En el pasado fue espía. Mi hijo está prisionero.
17 millones de dólares. O le quitarán un ojo, una oreja, una mano. No me diga que no tiene dinero.
Mi ex-suegro solo compra lo mejor. Es hora de que haga aquello para lo que le paga. Ojalá sea tan bueno como todo lo que compra.
Hay que pagar el rescate, señor Getty.
Me temo que no me sobra el dinero para esto.
No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro?
Más.
Más. Encontraré a su hijo.
¡Señora Getty, por favor!
Está protegido de todas las amenazas. A menos que la amenaza sea yo mismo.
Mamá.
Paul.
Solo quiero ir a casa.
Paul.
Una pel·lícula de Ridley Scott que... Què hem de dir ja de Ridley Scott, que no haguem dit? No m'entretindré més amb la seva llarga trajectòria, però sí l'última pel·lícula que va fer, l'última que tenim, que és la d'Alien Covenant. Doncs aquesta vegada el Ridley Scott ens explica la història del segrest del net del senyor Paul Getty, que en aquell moment, als anys 70, era l'home més ric del món. Si hagués de sortir a la revista Forbes, seria el primer magnat de donde los haya. Ara no sé si l'ha superat el Bill Gates o el creador de Facebook, però en aquell moment era l'home més ric. I què passa? Que els segrestadors demanen un rescat de 15 milions de dòlars. I l'avi té... Bé, diu que no els té. Que no els té o que si els té no els pensa donar, tampoc. I aquest és... Diguéssim,
bé, la pel·lícula, el fet en el seu moment va tenir molt ressò perquè va passar el 1973. Llavors aquest magnat que dominava tots els camps, era un financer, que la pel·lícula es passa el dia invertint, desinvertint, mirant les cotitzacions de borsa i tot això, doncs era un home sense cap tipus d'entranyes. A la pel·lícula el mostra d'una manera que realment es veu com una persona pot estar dominada per l'afany de poder i pels diners. I és una gran interpretació del Christopher Plummer, que no oblidem que va fer Sonrises i Làgrimes. Si recordeu Sonrises i Làgrimes, el galà que estava allà ballant a vegades i cantant alguna vegada, doncs fa aquesta pel·lícula que fa un personatge realment odiós, que té unes sortides de to que te quedes garratibat. Com pot ser tan malvada una persona? El Ridley Scott, que és un home que ja té més de 80 anys, que va recollir el BAFTA, com estava dient abans, i va donar aquesta lliçó de cinema, doncs fa una pel·lícula, diguem que formalment clàssica, per entendre'ns, que no busca virgueries estètiques i aquestes coses, sinó que va de cara als personatges, de manera que tu vegis com són els personatges, tant el net com ell, com la nora, i com de quina manera el diner doncs, té una importància capital a la vida de certes persones que nosaltres només coneixem a vegades per la premsa del cor o per les revistes econòmiques. Jo per mi és una pel·lícula molt interessant. No diria que és una de les millors pel·lícules de Ridley Scott, però és una gran pel·lícula.
Doncs les crítiques diuen, el periòdico han destacat que puede que todo el dinero del mundo pase a la historia por cuestiones éticas, como la de borrar de un plumazo a Kevin Spacey. Per què ho diu això? Diu perquè es veu que el paper d'en Christopher Plummer, aquest avi amb les entranyes dubtosament netes, l'havia d'interpretar Kevin Spacey, però si...
De fet, estava en el rodatge, ja estava començat, diria.
Sí, sí, sí.
Doncs els escàndols publicats el va fumar fora. Llavors, amb aquest, el que diu el crític en aquest sentit és que doncs, Ridley Scott ha preferit que els escàndols no esquitxessin l'estrena de la pel·lícula.
De la pel·lícula, no el Ridley Scott.
Bé, qui sigui.
Clar, és que...
Qui paga mana.
Qui paga mana, doncs.
No sé si ell és productor, podria ser, però en definitiva el van fumar fora Kevin Spacey amb aquest desplegament d'hipocresia que tenen la gent del món del cinema amb aquest assumpte, perquè tothom sabia que el Kevin Spacey era un depredador sexual, per dir-ho suaument, perquè a Londres, que dirigia una companyia de teatre, sempre estava perseguint amb els noiets joves que volien ser actors, perquè, a més, sempre confessa que era homosexual. Tothom ho sabia. Llavors surt això i el treuen de la pel·lícula. Escolta, jo no entenc, que si ho pugui treure abans, no?
Hipocresia.
Sí, hipocresia pura.
Segurament dels de Harvey Weinstein segur que hi hauria molta gent que també ho sabia i no va dir res.
Sí, ara per exemple, fixa-t'hi que...
I és una pena.
Fixa-t'hi que el germà, el Casey Affleck...
Més vale tarde que nunca.
Diu, no assistirà a la cerimònia dels Oscars. Que té,
Ben Affleck. Tenia,
no, el germà.
El germà, sí, és veritat, ho va dir.
Sí, va dir que no existiria perquè l'havien acusat d'un assetjament sexual que ell no havia fet. És a dir, que porta molt rebombori la
cosa.
Sí,
i l'altre
dia... Bé, parlem de la pel·lícula, per això.
I després els fotogrames diuen que parlen de la grandesa de la interpretació d'en Plummer, que dignifica el thriller de secuestros dirigido por Ridley Scott, aunque las escenas con nervios se combinen con algunos singulares patinazos.
Doncs mira... Hem començat patinant i acabem patinant, també. Molt bé, doncs, senyor, t'esperem la setmana que ve?
Sí, per què no?
Molt bé. Però què vindràs, patinant, fent...
No, vindré a fer esquí aquàtic.
Esquí aquàtic.
Esquí aquàtic està
no
bé.
Cridis el mal temps, perquè si plogués...
Està a punt de nevar, no?
Sí, amb el sol fora.
Sí.
Això també és una pel·lícula d'animació, el que acabeu de sentir.
Neva i fa sol, les bruixes es pentinen.
Bueno, sí. No sé si les bruixes es pentinen o fan una altra cosa.
Neva i fa sol, oi?
És plou.
Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Mira.
Sí, sí. Bueno. Bé, doncs ja sabeu què passa a la cartellera aquest cap de setmana. Trieu, remeneu... Feu el que vulgueu.
Segur que trobeu una pel·lícula que
us agradarà. Feu el que vulgueu.
Sí.
Molt bé, doncs gràcies, Àngel. Gràcies, Eva.
A vosaltres.
Bon dia.
Adéu.